Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dijous 29 de novembre. Avui comencem la informació local de la següent manera. L'Escola Sant Jordi ja té nou conserge. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha pogut solucionar el dèficit que generava l'absència d'una persona que fes les tasques de consergeria a l'Escola Pública Sant Jordi. El fet que la baixa laboral de la persona que ocupava aquell lloc s'hagi allargat en el temps ha fet replantejar a l'Ajuntament la seva intenció de no cobrir la plaça temporalment. A tal efecte, l'Ajuntament ha decidit no posar-hi personal nou, sinó reubicar un treballador municipal que fins ara feia tasques d'administració a la policia local i que des del dia 19 d'octubre fa tasques de consergeria al col·legi. Per cobrir les mancances i serveis que són necessaris a l'escola i que durant aquest període, pel que fa a treballs de manteniment, han dut a terme els treballadors de la brigada d'obres sempre que ha estat necessari. Escoltem la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Mari Carme Martí.
Al final hem pogut que una persona que també treballava, que treballa per l'Ajuntament, que estava ubicada a les dependències de la policia, perteneix a la brigada i en aquest moment serà el conserge de l'escola mentre duri la baixa de l'altre conserge. Creiem que ho teníem que fer-ho perquè l'escola pateix sense un conserge, una escola tan gran, encara que no sigui una obligació per part de l'Ajuntament, creiem que encara que la llei no ens obligui, que és un cas que es tenia que arreglar.
L'actual conjuntura econòmica va fer que inicialment l'Ajuntament fos contrari a la substitució d'aquesta plaça laboral, tot i que la durada de la baixa laboral ha provocat un nou canvi de prioritats. Segons la normativa actual corresponent als ens locals, les obligacions de l'Ajuntament es limiten a la conservació, manteniment i vigilància dels centres d'educació infantil, d'educació primària o educació especial i que, segons l'article 71 del text refós de règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu, el 781/1986, del 18/4/86, les corporacions locals no estan obligades a costejar serveis de l'Estat o de les comunitats autònomes, salvades les fórmules de col·laboració voluntària. Amb tot, l'Ajuntament, veient la necessitat d'aquest servei, ha considerat oportú donar-hi resposta aplicant una fórmula que no suposarà cap increment de la despesa. El sector de l'encerclament de l'Ametlla de Mar reivindica que abans de les granges d'engreix hi havia molta població de peix blau. La polèmica de la manca de captures de peix blau a l'Ametlla de Mar continua. Des del sector de l'encerclament de la cofreria Calera, després de fer públic l'encàrrec d'estudis a l'Institut Espanyol d'Oceanografia i a la Direcció General de Pesca de la Generalitat, conjuntament amb la cofreria de Cambrils i Tarragona, vol matisar les declaracions que s'han fet des del grup Balfegó. Escoltem Josep Llambric.
Doncs jo voldria, en resposta a les declaracions que va fer el senyor Serrano, que es miri una mica les captures de l'any 94 al Golf de Sant Jordi, no a la resta de Catalunya, perquè el problema el tenim aquí. El problema s'agreuja a partir de l'any 2005, que és el moment que es munta la granja. Jo crec que durant aquests anys és quan s'ha notat més la davallada de peix blau aquí a la costa nostra. Precisament un any abans de que el grup Balfegó fiqués la granja d'engreix de Tonyina, se va muntar una reunió urgenta del sector d'encerclament del Mediterrani a Castelló per a ficar-nos uns cupos de sardina perquè se n'agafava tantíssima quantitat que el peix no portava preu a la llotja. I llavors se van haver de ficar uns cupos per a baixar la capacitat de les llums.
A més, Llambric ha subratllat que si el sector de l'encerclament de l'Ametlla tingués la capacitat econòmica del grup Balfegó, ja hauria encarregat els estudis pertinents a científics, però que ara només es poden limitar als ens oficials, dels quals encara no han obtingut resposta. I I encetem a continuació les informacions del territori de les Terres de l'Ebre i comencem parlant d'energia nuclear. La central d'Ascó garanteix que totes les fonts radioactives estan localitzades. El Consell de Seguretat Nuclear estudia proposar al Ministeri d'Indústria un expedient sancionador contra la central nuclear d'Ascó arran d'una inspecció realitzada l'any passat on va detectar greus problemes en la documentació associada a unes 250 fonts radioactives, instruments amb un mineral radioactiu al seu interior utilitzats per calibrar equips, la immensa majoria de baixa intensitat. Dos inspectors van portar a terme la revisió el 4 d'octubre del 2011 i, entre d'altres situacions, no van poder constatar documentalment on s'emmagatzemaven les 233 fonts radioactives encapsulades que es comptabilitzaven al Programa General de Residus Radioactius. Segons l'inventari donat pel titular, es tractaria de fonts dipositades en bidons, part de les quals s'haurien enviat al magatzem de residus de baixa i mitja intensitat del Cabril, a Andalusia, sense existir documentació que ho certifiqués. Altres fonts radioactives s'haurien dipositat a l'interior de bidons que estarien encara guardats al magatzem temporal de residus de la central, conjuntament amb residus de diversa naturalesa. Així, la inspecció constatava discrepàncies entre allò indicat en l'inventari o transmès verbalment a la inspecció i allò indicat en la documentació dels bidons. Pel que fa al control de fonts d'alta activitat, afegeix la inspecció, no es disposava de les fitxes de 8 fonts que en l'inventari de la planta consten com d'alta activitat. Per tot plegat, els inspectors consideraven que Ascó havia incomplert diversos manuals i procediments i que tenia degradada la capacitat d'aportar dades fiables en cas de produir-se un alliberament de material sòlid contaminant. El descobriment fou catalogat com a blanc, el segon nivell en una escala de 4, fet que permetia a la planta continuar operant de forma segura. El Consell de Seguretat Nuclear va detectar l'any passat en una inspecció que la documentació sobre el destí de 250 fonts radioactives de baixa activitat no era completa. ANAF corregir les anomalies un cop detectades. I continuem parlant d'energia nuclear. Un apunt, parlem del magatzem temporal centralitzat de residus. I és que la sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem ha desestimat la petició de suspensió cautelar de l'acord de designació de Villar de Canyes, a Conca, com a seu del magatzem de residus nuclears. La petició l'havien afegit als ajuntaments d'Ascó i Llebre el passat 2 d'octubre a la demanda presentada el mes de març, on impugnaven l'acord del Consell de Ministres del 30 de desembre del 2011. L'auto judicial considera que els arguments dels dos consistoris, que aspiraven també a acollir el magatzem, són del tot insuficients. Argumenta que la decisió, pel seu interès general, no es podia demorar amb una suspensió i nega perjudicis irreparables. I anem a continuació cap a Alcanar. El jutjat del contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha ordenat a l'Ajuntament d'Alcanar l'enderroc d'un complex de 32 habitatges a l'urbanització de Serramar. El requeriment, avalat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, arriba 6 anys després de la primera sentència que declarava nul·la la llicència d'obres concedida pel consistori l'any 2003 arran de la denúncia d'una veïna. Els blocs promoguts per Turov SL multipliquen la densitat edificable permesa en uns terrenys qualificats com a ciutat-jardí que només admeten, segons el pla urbanístic, 9 xalets. El procés ha revelat que almenys 50 llicències podrien haver estat concedides irregularment amb aquest criteri durant l'època. I en el nostre recorregut informatiu per les Terres de l'Ebre anem ara al veí Perelló, perquè el Perelló canvia el nom del rei Joan Carles I d'una plaça. El ple de l'Ajuntament del Perelló ha aprovat per unanimitat el canvi de nom de les places Joan Carles I i Constitució, que passaran a denominar-se Plaça dels Clots i de les Corts Catalanes, respectivament. La modificació va tirar endavant en la sessió del dimarts passat amb els vots dels regidors de l'equip de govern d'Esquerra Republicana i del PSC, així com els de Convergència a l'oposició. La plaça dedicada al monarca recupera el nom tradicional de Plaça dels Clots, com així l'han denominat des de sempre els veïns. L'exposició de motius de la moció impulsada pel grup municipal d'Esquerra recorda que Catalunya no ha estat mai un país de vocació monàrquica i la gran majoria de catalans han acatat la monarquia per obligació. I fem un darrer apunt informatiu relacionat amb el vent que ahir va ser el protagonista. I és que ahir a la nit vora les 9 del vespre a l'estació meteorològica de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es van arribar a detectar ràfegues de vent de fins 140 km per hora. En aquest punt fem el repàs de l'actualitat d'aquest dijous 29 de novembre en forma de titulars. L'Escola Sant Jordi ja té nou conserge, evitant contractar nou personal i dedicar-hi una nova despesa econòmica. L'Ajuntament ha reubicat un treballador municipal, fins ara en tasques administratives a la policia local. El sector de l'encerclament de l'Ametlla de Mar reivindica que abans de les granges d'engreix hi havia molta població de peix blau. A les Terres de l'Ebre, la central d'Ascó garanteix que totes les fonts radioactives estan localitzades. El Consell de Seguretat Nuclear va detectar l'any passat en una inspecció que la documentació sobre el destí de 250 fonts radioactives de baixa activitat no era completa. ANAF corregí les anomalies un cop detectades. I encara parlant d'energia nuclear, denegada la suspensió cautelar del magatzem temporal centralitzat de residus. Ho havien demanat els ajuntaments d'Ascó i Llebre. Una sentència obliga l'Ajuntament d'Alcanar a enderrocar de forma imminent un complex de 32 habitatges. El procés judicial iniciat per una veïna conclou que la llicència atorgada l'any 2003, multiplicant la densitat edificable en sòl qualificat per a Ciutat Jardí, era il·legal. El Perelló canvia el nom del rei Joan Carles I d'una plaça. La moció d'Esquerra fou aprovada pels altres dos grups municipals presents, Convergència i els socialistes. I també han fet un apunt informatiu respecte al temps, i és que ahir a la nit, vora les 9 de la nit, l'estació meteorològica de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va detectar ràfegues de vent de fins a 140 km per hora. I fins aquí l'actualitat informativa de la Cala RTV d'aquest dijous 29 de novembre. El control de sons acompanyat Maria Martí i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.